Avui tenim l'oportunitat de parlar amb David Bueno, doctor en biologia, genetista especialitzat en neuroeducació i professor i investigador de la secció de genètica biomèdica, evolutiva i del desenvolupament de la Universitat de Barcelona. És autor de diversos llibres, com per exemple Cerebroflèxia o Neurociència per educadors. Bon dia, David, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Demà,
hola, bon dia.
Demà dijous, a la tarda, et podrem escoltar la xerrada que ha organitzat l'Escola Circell de Moja, juntament amb l'AMPA, però abans de preguntar-te una miqueta més sobre la xerrada, sabem que un dels teus principals trets característics és la manera que tens d'apropar el coneixement científic a la societat d'una manera clara i senzilla. Així que, per situar-nos una mica abans d'entrar més en matèria, ens podries explicar què és això de la neuroeducació?
Mira, la neuroeducació és la utilització dels coneixements que s'han anat adquirint aquestes últimes dècades sobre el cervell en neurociència, sobre com és, com funciona, com es construeix, com aprèn el nostre cervell i també generar coneixements nous, per descomptat, per aplicar-los al món de l'educació, per entendre una mica millor com són els nostres estudiants, com podem acostar-nos a aquests coneixements, com els podem acostar amb ells també, perquè la motivació sigui un element central a les aules, sobretot per empoderar-los d'aquesta capacitat que tenen de continuar aprenent.
I sobre què anirà la xerrada de demà?
Mira, la xerrada de demà anirà, lògicament, sobre el cervell, sobre la neuroeducació, no?
Sí.
Però anirà sobretot focalitzada en un aspecte molt concret que ens preocupa a tots, preocupa als pares, als docents, que és aprendre a llegir. Com ho fa el cervell per aprendre a llegir, com podem ajudar els nostres alumnes o els nostres fills i filles, no només aprendre a llegir, perquè al final tothom acaba aprenent a llegir, sinó sobretot perquè gaudeixin d'allò que estan llegint i acabin convertits en uns lectors que ho fan per ganes.
I aquí també influeix una mica, no?, el fet de que cadascú, no?, ha de fer el seu camí sense establir potser una edat concreta, no?, per aconseguir-ho.
Sí, aquesta és una de les qüestions que lògicament tractarem demà, que és que cada cervell madura al seu ritme i que no podem dir, doncs, s'ha d'aprendre a llegir als 5 anys. Home, és una mitjana, és el que contempla el currículum actualment, però entre els 4 i els 7 es considera que és l'interval perfectament habitual perquè un cervell hagi anat madurant lo suficient com per aprendre a llegir. I l'ideal seria respectar aquest ritme, no obligar-los abans d'hora, ni tampoc endarrerir-los si ja tenen la maduresa cerebral suficient com per aprendre'n.
I les emocions també juguen un paper important, no?, en l'àmbit educatiu?
Fonamental, fonamental, perquè bueno, podem aprendre sense emocions. El que passa és que les emocions fan que els aprenentatges guanyin sobretot en eficiència de com els farem servir posteriorment. Emocions n'hi ha moltes, n'hi ha que ens fan sentir incòmodes, com la por, i n'hi ha que ens generen sensacions agradables, com la curiositat, la confiança. Aleshores, el que ja fa temps que estem veient és que ensenyar o aprendre, segons a quina banda estiguis, a través de la curiositat, a través de generar vincles de confiança, no és que s'aprengui ni més ni més ràpid, és que s'aprèn millor, en el sentit de que després allò que aprens serà molt més eficient a la teva vida. Per tant, és el que hauríem de potenciar també quan s'aprèn a llegir, fer-ho doncs, amb curiositat i amb aquella sensació de que confiem que serem capaços de fer-ho i confiem en el nostre entorn que ens estan ajudant a aprendre'n.
I és important conèixer també com el cervell humà s'adapta als processos d'aprenentatge, no? I com aquests processos educatius influeixen en com es va construint el nostre cervell humà, no? I llavors, en aquest sentit, potser pren una vital importància també les estratègies pedagògiques.
Sí, clar, aquest és un altre dels aspectes claus. Les xarxes neuronals que formen el nostre cervell es van construint a mesura que anem aprenent coses noves, a mesura que tenim experiències vitals, i són les mateixes xarxes que després gestionen com ens percebem a nosaltres mateixos, com ens relacionem amb el nostre entorn. Per tant, aquests processos pedagògics són clau perquè estan afectant no només com aprenem ara, sinó que estan afectant com serem més endavant a la nostra vida.
I també unes estratègies pedagògiques que han anat evolucionant molt, no?, en els últims anys.
Sí, per sort. Per sort han anat canviant molt, i han de continuar canviant. No per fer grans revolucions, jo no sóc amic de les revolucions perquè normalment acaben malament, però sí d'això que t'ho has dit, d'aquestes evolucions, d'anar canviant de mica en mica, són canvis que no s'acaben mai, perquè la societat canvia, l'entorn canvia. Vull dir, si fa 20 anys ens haguessin dit prepara una pedagogia per aprendre a través de la tecnologia digital, no sabríem ni de què ens estàvem parlant, perquè hi havia ordinadors enormes i poca cosa més. Per tant, aquestes estratègies pedagògiques, lògicament, han d'anar canviant per anar adaptant tot el que és el procés educatiu a l'entorn real, a l'exterior del nostre món.
Perquè el nostre cervell canvia.
Oh, i tant, canvia cada dia. Cada dia, quan anem a dormir, és diferent a com era el dia anterior quan vam anar a dormir, perquè tot el que aprenem, totes les experiències que vivim, els estats emocionals amb què ho vivim, van deixant connexions neuronals noves dins del nostre cervell i, per tant, fan que el cervell físicament sigui diferent cada dia. Cada dia aprenem coses noves.
I en el desenvolupament de qualsevol procés d'aprenentatge, influeix un component genètic o també hi ha altres aspectes externs que influeixen?
Però la genètica sempre hi és. Sempre hi és perquè són els programes biològics que fan que el nostre cos es formi, funcioni i maduri. I segons quines variants genètiques tinguem, doncs tindrem més possibilitats de realitzar unes coses o unes altres, amb més facilitat o amb menys facilitat. Hi ha persones, per exemple, que tenen més facilitat per la memòria o per l'empatia o per la creativitat. Aquí no hi podem fer res, perquè els gens que tenim cadascú de nosaltres, els que hem heretat dels nostres progenitors, no els podem tocar. Més o menys el pes de la genètica es calcula que ronda entre el 40 i el 60%, segons quina característica estiguem analitzant. El que és important és la resta. En un percentatge, la suma de tots els factors implicats ha d'acabar sumant 100. I el que falta per arribar a 100 és l'ambient educatiu, l'ambient a la família és molt important, l'ambient a la família, els primers anys de vida, les experiències que per atzar ens poden passar, tot això és el que acaba de treure, de permetre, vaja, que traiem el màxim potencial que els nostres gens ens donen, o al revés, si no ho fem bé, el que fem és mutilar tot aquest potencial.
I en aquests últims anys, quines diries que han estat les claus de l'evolució en la neuroeducació?
Mira, el primer és el reconeixement de la importància dels estats emocionals, especialment d'aquests estats emocionals proactius, propositius, que ens fan sentir còmodes, la necessitat d'establir vincles entre les persones, aquella imatge del mestre de fa 50 anys, vull dir, quan jo era un nen petit, que era una persona absolutament distant, que no establia cap mena d'empatia amb els seus alumnes, això, per sort, doncs ja fa temps que sabem que no porta enlloc, al revés, que genera persones moltes vegades amb després problemes d'autogestió personal quan aquests infants es van fent adults. Per mi aquestes són les principals aportacions i el fet de que la memòria és plàstica i que anar-la treballant, que no ens podem oblidar de la memòria tampoc.
Doncs, si et sembla bé, ja no desvetllarem res més sobre la xerrada, tot i que podríem estar aquí parlant hores i hores, perquè la veritat és que ho expliques d'una manera superclara, supersenzilla per la gent, com jo en aquest cas, que no domino gens la matèria, així que superbé, moltíssimes gràcies. I recordem que la xerrada serà el demà, dijous 14 de març, a 4:45 al local de Moja i que està oberta a tots els públics. Moltes gràcies, David, i ens veiem demà.
Fins demà.